6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Programa especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià.
Molt bona tarda, us saludem novament des de la plaça d'Octavià, des d'on us acompanyarem durant la pròxima hora i mitja. Des d'ara i fins a 8:15 de la tarda compartirem aquesta diada de Sant Jordi amb aquest programa especial que fem des del Rovell de l'Ou, des de la plaça d'Octavià de Sant Cugat. Durant la primera part del programa us farem arribar l'ambient de la celebració a casa nostra, entre roses, llibres i públic, i ho farem amb el permís del temps. Passejarem amb la màxima autoritat de la ciutat per plaça i finalment conversarem amb dos autors novells que ens explicaran la seva experiència. L'última mitja hora de programa la reservem per la música. Tenim una sorpresa preparada. També parlarem del 17è concurs de microrelats que organitza Cugat Mèdia i sabrem quins han estat els guanyadors de l'edició d'enguany. A més, escoltarem alguns dels treballs de la veu dels seus autors i autores. Rebeu una salutació de l'equip format per Jessica Sotodossos, Màrius Caral, Òscar Escobar, Leo i Pablo Palenzuela a la part tècnica, Alba Triador a la producció i a la locució, Pedro Cerdán i Joan Jimeno a la redacció, Albert Soler als serveis informatius i qui us parla, Carme Reverter. Ho tenim tot a punt. Comencem l'especial Sant Jordi 2024 fent un repàs a les notícies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
I per fer un repàs a les notícies saludem el cap d'informatius de la casa, Albert Soler. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
I bona diada.
Molt bona diada, fresqueta, però molt bona.
Què hi ha de nou en els serveis informatius que esteu treballant per posar-nos al dia d'aquesta celebració?
Doncs us explico que el veïnat de Collserola viu amb neguit el risc d'un gran incendi forestal i critica que els ajuntaments no moguin fitxa per extremar les mesures de prevenció i protecció. És per això que les entitats veïnals dels barris dels municipis assentats a la serra, que aquest dissabte han celebrat una jornada de conscienciació al Casino de la Floresta, s'estan plantejant denunciar les administracions locals o, fins i tot, les alcaldies, en aquest cas per via penal. Es queixen que cap ens local, tret de Barcelona, té aprovat un pla d'autoprotecció perquè la ciutadania tingui clar què cal fer en cas d'un incendi. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia el president de Collserola Paisatge Viu, Jaume Llançó, que ha lamentat la desídia política i ha assegurat que, malgrat mantenir converses amb regidors i tècnics de Sant Cugat, la situació no es desbloqueja. I l'habitatge i la gestió de l'emergència climàtica són els dos eixos principals del programa electoral de la CUP per a les eleccions del 12 de maig. Així ho han expressat el candidat santcugatenc als comicis Ignasi Bea, número 36 de la llista, i de l'actual diputat cupaire Xavier Pellicer, número 4. Amb el lema "Defensem la terra, un altre país és possible", la campanya té per objectiu reivindicar un model que, en paraules de la regidora de la CUP a Sant Cugat, Ariadna Sierra, defensi la terra i no trinxi el territori. Reconeixent que els municipis es troben amb unes competències limitades pel que fa a certs àmbits, posen de manifest la necessitat d'aconseguir un Parlament fort per tal d'abordar-les en l'àmbit del país en unes eleccions en què, segons Sierra, els santcugatencs es juguen la casa i la vida. I l'Arxiu Nacional de Catalunya, situat a Sant Cugat, ha començat ja les obres d'ampliació de les instal·lacions que se centrarà en la creació de nous espais per al dipòsit de documentació, que passarà de 60 a 113 quilòmetres per al personal tècnic que hi treballa i per a activitats d'esbarjo dels visitants. Amb això, l'Arxiu Nacional guanyarà 5.200 metres quadrats més per arribar als 17.800, un creixement d'un terç de la superfície construïda. L'objectiu principal d'aquesta ampliació és la descongestió de l'ocupació documental que té actualment aquest centre. El cost de les obres és de 9,9 milions d'euros adjudicades a l'empresa constructora pirenaica Copisa. I el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat disputarà per segona vegada la seva història la fase d'ascens a plata, segona categoria estatal. Els santcugatencs han aconseguit la classificació a falta de dues jornades per acabar la lliga regular del grup C de la Primera Nacional.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Albert, per l'actualització d'aquesta jornada amb les notícies més destacades a casa nostra. I esperem d'aquí una estona perquè ens vinguis a parlar de llibres, llibres made in Sant Cugat.
Exacte, no? Llibres santcugatencs.
Santcugatencs. Perfecte, gràcies.
De res.
La informació de referència a Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Programa especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià.
Bé, doncs, efectivament, des de la plaça d'Octavià. Hi ha qui ha obert els paraigües? Deuen caure quatre gotes o són tres? Algunes gotes cauen, sí, és veritat, eh? Sant Cugat ens està amenaçant una mica la tarda, però esperem que aguanti i ens doni temps de poder fer aquest especial que us acompanya des de fa una estoneta, des de fa uns minuts, a les 6. Ens hi hem posat per acompanyar-vos i acostar-vos a aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi fins a casa o fins allà on estigueu escoltant la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Passen 7 minuts de les 6 de la tarda i ens agradarà saber on tenim els nostres col·laboradors. Anem a connectar amb un d'ells, el Joan Gimeno. Ell és un dels membres del programa L'Hora dels Joves. Joan Gimeno, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Efectivament, aquí, com dius, alguna goteta que està amenaçant ara mateix, aquí a plaça Octavià. Avui tenim alguna entrevista interessant preparada en aquesta petita intervenció que tindrem nosaltres. Estem aquí a la parada a La Salvatge, que és una llibreria santcugatenca, aquí enmig de plaça Octavià. Sobretot en un ambient de plaça molt de jovent, molta gent, especialment que van dir abans, d'un Sant Jordi laborable, que és una cosa molt estranya, i caracteritzat per un ambient això, molt heavy, molt xulo, amb molta gent, molt d'ambient, una plaça doncs, molt plena. Estem aquí amb el Xavi Bosch, que és un escriptor santcugatenc i coincideix amb un dels autors més venuts per Sant Jordi. Hola, Xavier.
Què tal, com estem?
Doncs, com estàs vivint la Diada?
Molt tranquil, perquè aquest any he baixat a Barcelona, només m'he quedat a Sant Cugat, i de 5 a 7 he vingut aquí a La Salvatge, que m'han fet una parada amb els meus llibres. Són amics, són molt bons llibreters, i passant-m'ho pipa, perquè hi ha un ambient i una gentada de por.
Signant, veritat?
Sí, sense parar de signar. Porto una hora i me'n queda una encara i està molt bé, sí.
Molt bé. Primera pregunta que et vull fer. Què sents tu per Sant Jordi sent escriptor que no senti, per exemple, una altra persona?
Crec que tots els catalans sentim que és el dia més bonic de l'any, que és el millor spot publicitari de Catalunya, que tots els països voldrien tenir una festa com aquesta, improvisada, i no la poden tenir ni amb el millor departament de màrqueting, no? I per tant, jo com a autor, doncs, el que tingués és l'avantatge de seure en una taula en comptes de, en un costat de la taula en comptes de passejar i no poder arribar a les taules de novetats i de llibres.
Molt bé. Què es ven avui dels teus llibres? Quin és el best-seller, diguem?
El best-seller d'avui és el 32 de març, que va ser el llibre més venut a Catalunya el 23, i que encara veig que hi ha molta gent que no el tenia i l'estan comprant a mans plenes.
Ens pots explicar una mica un sinopsi del llibre?
Sí, home, és una relació entre una àvia i una neta que passa a París en dos moments, el 2008 i l'any 40, quan l'àvia era jove, que les àvies també van ser adolescents en el seu moment, i per tant, quan l'àvia era jove i descobria la vida, van entrar els alemanys, les tropes nazis, a París, i els va esgarrar la vida a mitja Europa i també a la seva família.
Interessant. Quin és el llibre que més t'ha agradat escriure de tots els teus?
Cadascun, quan el fas, creus que és el millor. El que intentes és millorar cada vegada a mesura que vas escrivint. I per tant, sempre t'enamores d'uns personatges nous i d'unes històries noves.
Sí, que va canviant, bàsicament. Altres llibres que recomanis d'altres escriptors?
Doncs mira, aquesta vegada hi ha la biografia del Josep Pla, que és molt recomanable. Són 1.500 pàgines, però val molt la pena.
Una mica... És dens.
És dens, sí, és dens, però val la pena.
I algun llibre més juvenil?
És un mercat que no toco, francament, perquè no estic en aquesta franja. No te'n puc recomanar cap.
Tenim idees, doncs. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier, per concedir-nos l'entrevista. Anem amb l'Àlex, que està aquí de la paradeta de la Salvatge. Què tal, la diada?
Hola, molt bé. Molt atabalats, com pots veure.
Molta gent, molt d'ambient. Això, quins llibres s'estan venent més avui?
Avui ja s'estan venent una gran varietat. Tenim una estesa de llibres diferents. Evidentment, el Xavier Bosch, com sempre, l'està petant. Però et puc dir alguns títols, com El Maniac, L'Abatut, Un verdor terrible, Les calces al sol, evidentment, el darrer Auster, el darrer Mendoza, aquests estan venint molt, el darrer Murakami, estan sortint tots aquests.
I el que t'agrada més d'aquests?
Jo estic recomanant molt el Wellness, que és un llibre molt interessant que dissecciona la nostra societat d'una manera molt fina i molt clara, t'obre els ulls.
I quin... respecte als altres anys, els llibres que més es venen, els gèneres, més o menys, canvien?
Hi ha una part molt important de la venda que és la que es diu venda mediàtica, no? Perquè se'ls bomben les editorials, els que surten per la televisió, ja que sé, el Xavi Coral, per exemple, ven molt perquè surt, no? O sigui, aquesta part es va mantenint, depèn de qui sigui famós en aquell moment, no? I el que ens varia a nosaltres també és els llibres que hem pogut arribar a llegir, que volem promocionar nosaltres, no? Com, jo què sé, et diré el de l'Ea Ipi, que és una albanesa, una mena d'autobiografia preciosa. Com que l'hem llegit, la tirem endavant, clar.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavi. Àlex. Espero que vagi tot molt bé per aquí, per la parada. I tornem la connexió a la Carme.
Joan, t'has estrenat, per la porta gran,
Molt, molt, molt.
T'ha quedat tan gravada l'entrevista que ja a l'Àlex li deies Xavier.
Perdó.
No. Escolta, això està molt bé, és un bon començament, És un bon començament. Gràcies, bona diada. I ara seguim aquí des de l'espai central del programa d'avui i ho fem amb unes recomanacions. Li dèiem abans a l'Albert, no marxis gaire lluny perquè d'aquí una estona ens has d'explicar obres d'autors santcugatencs que n'hi ha un grapat, no?
Un grapat, mira, et diré que una cinquantena ben bona de llibres d'autors santcugatencs i santcugatenques que han publicat llibre aquest darrer any. Sempre fem el càlcul, diríem, de Sant Jordi a Sant Jordi, doncs en aquest últim any que va del Sant Jordi a Sant Jordi fins a una cinquantena de llibres d'autors locals, alguns novells, alguns de superconsagrats. No us els recitaré tots, lògicament, però sí que us faré una petita selecció de novel·les, assajos, llibres d'autoajuda, el que vulgueu.
El que vulgueu. Mira, doncs anem per una excompanya de la ràdio.
Exacte, és el primer llibre de la periodista Cèlia Cernadas, titulat Fora del Focus. Després de 20 anys fent cobertures internacionals com a corresponsal de Catalunya Ràdio, doncs ha decidit fer un recull d'aquestes històries narrades en primera persona dels conflictes que ha viscut. Tot allò que no li ha cabut a les cròniques de la ràdio, que com bé sabeu són molt escuetes, doncs se les van aguardant amb una llibreteta i ha sortit aquest llibre Fora del Focus, que us el recomanem.
I, a més, hi ha un altre periodista que molta gent no deu saber que fa uns anys que viu a Sant Cugat. Quan diguem el nom diran, de veritat?
Doncs sí, es tracta del director adjunt de La Vanguardia, habitual de les tertúlies polítiques, Enric Juliana, que ha escrit el llibre titulat Espanya, el pacto y la fúria. Es tracta d'una crònica periodística amb el seu particular anàlisi polític dels últims 20 anys de la història d'Espanya, que va des dels atemptats de l'11M a Madrid el 2004 fins al pacte per l'amnistia pels autors del procés català aquest 2024.
I si parlem de ficció, hi ha una mica més d'oferta, triem un?
Doncs mira, et destaco l'autor, una novel·la negra d'un autor especialista en el gènere. Es tracta de l'Andreu Martín, que si aquí em permets una petita referència personal, per mi sempre serà l'autor del llibre que em va marcar l'adolescència, que es deia No demanis llobarro fora de temporada, que és espectacular. I doncs aquest any ha tret una novetat, en aquest cas un llibre per adults, titulat Allò que només els passa als altres. Es tracta d'una novel·la d'advocats amb un presumpte cas de pederàstia i tràfic de drogues com a ingredients principals.
I un parell de recomanacions per marxar?
Doncs mira, et destaco, per un costat, el conegut divulgador científic Joan Anton Català, que ha escrit un títol que es diu Una breu i atzarosa història de la vida, on explica a través de quines casualitats al planeta Terra hi ha vida, com el fet que el temps en el nostre univers avanci només cap endavant, l'arribada de l'aigua prestada de l'exterior o la sort de tenir un camp magnètic al planeta. Tot això és el que ha permès la vida i això és el que explica en Joan Anton Català en aquest llibre. I també et destacaré dos llibres de dos autors novells que tindràs d'aquí una estona, que són l'Anna Moreno Alcázar, amb La razón de los locos, i el nostre company i estimat periodista d'esports de Cugat Mèdia, Joan García, amb el seu llibre Mig segle de vol a Sant Cugat.
Perfecte, hem fet un repàs molt ràpid, perquè
rapidíssim.
Hi ha una cinquantena i escaig de...
A la web els trobareu tots 50. A la web de cugat.cat trobareu els 50 llibres, les caràtules, perquè pugueu repassar diríem, i triar, si encara et feu a temps, de comprar el llibre que més us agradi per aquest Sant Jordi d'autor sacugatenc.
Gràcies, Albert.
Gràcies a tu.
I ara seguim en aquest especial i ens n'anem a voltar per la plaça i ens n'anem amb una de les persones més importants de la ciutat, l'alcalde Josep Maria Vallès, que està acompanyat de la nostra redactora Alba Triadó. Alba, bona tarda.
Molt bona tarda de nou, Carme. Doncs sí, estic molt ben acompanyada. Estic acompanyada de l'alcalde de Sant Cugat, el senyor Josep Maria Vallès. Us estàvem escoltant, perquè hem començat aquest passeig que farem per aquí a la plaça, escoltant el que explicava l'Albert, aquestes novetats d'autors santcugatencs. Alcalde, una cinquantena de llibres han publicat autors de la ciutat. Què li suggereix aquesta xifra? Tenim 50 autors i autores que publiquen llibre aquest any. Tenim aquí davant el Xavier Bosch, que aquest any no ha publicat, però que d'altres anys també ho ha fet. Per tant, són més de 50 autors i autores.
Són molts més, perquè pensa que no tots escriuen cada any. Hi ha moltíssims més, jo diria, vamos, soc incapaç de dir la xifra, però n'hi ha moltíssims, molts, molts. L'altre dia, a la taula d'escriptors de Sant Cugat, doncs eren més de 60 autors amb 60 novetats editorials d'aquest darrer any. Jo en conec molts altres que no hi van participar perquè aquest any no n'han tret, vull dir que jo crec que a Sant Cugat hi ha molts, molts escriptors. Ara mateix també he vingut ara de la taula d'escriptors de l'Ateneu, que és una novetat d'aquest any, sí. Que fruit del treball que fa l'Ateneu, entre moltes altres coses, en aquest taller d'escriptura, doncs hi ha molts d'aquests autors i autores que s'han començat a autoeditar els seus llibres, per tant, estem ajudant a crear més cantera de més autors i autores de Sant Cugat.
Ara que hi penso, vostè també és un autor de Sant Cugat, el vaig entrevistar fa un grapat d'anys per Polítics a la Carta, també va escriure durant la pandèmia un recull de relat solidari, aquest any no ha tingut temps per escriure?
No, però clar, el primer llibre va ser el 2015, Polítics a la Carta, el segon Confinats, que el vaig fer, com bé dius, amb 100 persones de Sant Cugat, i el tercer el tinc en marxa,
sí?
Perquè la idea era treure pel 2025, el que passa que clar... Quan vaig escriure l'anterior tampoc tenia previst ser alcalde de Sant Cugat, ni molt menys, no? Però l'estic treballant i són converses. Són converses també amb gent representativa de diferents àmbits de la ciutat de Sant Cugat.
És un gènere amb el que vostè s'hi sent còmode, la conversa.
Sí,
no?
Perquè al final a mi el gènere que més m'agrada és l'entrevista.
El gènere periodístic per excel·lència. Eh? Tenim un alcalde que també és periodista.
Jo crec que l'entrevista és la manera de conèixer en profunditat doncs, una persona... Més enllà del que pugui fer a la vida, és una manera de conèixer de prop, no? I m'agrada molt el gènere de l'entrevista.
I d'aquestes 50 novetats editorials que dèiem, ha tingut l'oportunitat de llegir-ne alguna? Sabem que aquest any ha estat molt enfeinat, sobretot a partir de juny, que va agafar l'alcaldia, però potser segur que n'ha tingut alguna a les seves mans. No sé
sí.
Si ha tingut l'oportunitat de llegir-lo.
De llegir-lo encara no. Jo estic ara rellegint o acabant de llegir les memòries, com es diu, Història viscuda, de Joan B. Culla. Fruit de, com bé saps, que aquest any doncs, el vam nomenar fill predilecte de Sant Cugat, i estic llegint el Història viscuda. A mi el que em va captivar l'altre dia, un cop vaig conèixer doncs, les novetats editorials d'aquest any dels santcugatencs, de tots els llibres va haver-hi un que era en anglès, i d'una autora que té 92 anys i que ha fet una novel·la ambientada en Sant Cugat que es diu The Zookeeper of Sant Cugat. I tinc moltes ganes de llegir-ho. I aquest és el llibre que jo aquest matí m'he autorregalat i m'he comprat.
Ja ha fet aquesta feina. Ja són les 6 de la tarda. De ben segur que la seva jornada ha començat ben aviat al matí. Ha tingut l'oportunitat de passejar. Què ha fet fins ara com
sí,
alcalde?
Aquest matí el primer de tot ha sigut anar doncs, al casal residència d'avis de Sant Cugat, allà al carrer Santa Rosa, doncs, per felicitar el Sant Jordi i tots els avis i àvies de la residència de Sant Jordi. I després ja de cap cap a la plaça d'Octubre, doncs saludar i veure les diferents entitats, escoles, clubs que tenien parades. Després també aquí al carrer de la Torre, i després he passat per totes les parades de llibres, per totes, inclús m'he posat per dintre les parades que algú altre m'ha confós amb algun venedor
sí?
de llibres.
N'ha recomanat algun?
Sí, he recomanat un que em vull comprar, que és el piano d'en
Ramon
Jané.
Ramon Jané.
Que a mi m'agrada molt escoltar el Ramon Jané, explica molt bé no? tot el tema
sí,
de la música.
Gran divulgador.
Exacte, ho fa molt bé, i quan acabi amb tu, doncs me'l diré a comprar.
Sí, sí. Doncs ja en tenim una a la llista per afegir a la tauleta. És el seu primer Sant Jordi com a alcalde, i a més és un Sant Jordi, podríem dir també una mica especial, perquè després de la pandèmia hem tingut dos Sant Jordis que han caigut en cap de setmana, i aquest vindria a ser el primer Sant Jordi feiner després de la pandèmia, i a més vostè el viu com a alcalde. S'estrena com a alcalde per Sant Jordi. Com ha sigut aquest primer Sant Jordi en la figura d'alcalde?
La veritat és que al final l'he gaudit, si fa o no fa, com cada any. Jo sóc una persona molt tafanera, jo crec que els que ens dediquem a la premsa de proximitat som gent curiosa, tafanera, que volem saber-ho tot, que volem preguntar, que volem mirar, que volem fullejar. I és el que he fet, és el que he fet. Ha sigut passar per totes les parades. Segurament aquest any he dedicat molt més temps, perquè a totes les parades he enraonat, he saludat, he preguntat a veure què és el que feien, quin era l'objecte enguany del que volien divulgar, mostrar. I sí que també he patit una mica perquè, com bé saps, doncs, la previsió meteorològica aquest any no acompanyava massa. És casualitat, Aquest any, des de la cavalcada de Reis, totes les festes més o menys rellevants que hem tingut a Sant Cugat, doncs amenaça de pluja o que ha plogut, no?
Ens ho deia ahir a la presentació precisament d'un company de la casa, del Joan García, que va presentar aquest llibre dels
Correcte.
50 anys de l'Embol Sant Cugat, i vostè feia la reflexió aquesta, de benvinguda sigui la pluja, perquè estem en sequera, però resulta que ens coincideix amb dates significatives quan fem vida de carrer.
Afortunadament, al final, mira, deien que a la tarda sí, però això ha quedat ben... Ho hem salvat.
No?
Sí que m'ha hagut de recuperar una mica l'abric i la bufanda, perquè ara encara, però aquest matí ha hagut un moment que feia una fresqueta que és increïble que el 23 d'abril faci aquesta temperatura. Però bé, escolta'm, ens hem d'acostumar tot.
I ara, qui és alcalde, té més temps per llegir o menys temps per llegir?
Menys temps. Bueno, llegeixo moltes coses, però no llibres. Documents, molts expedients, però llibres, la veritat és que menys temps, la veritat.
I acostuma a regalar llibres, roses, li regalen llibres i roses. Com ho fa això per Sant Jordi? Perquè cadascú té les seves tradicions, també.
Jo acostumo de sempre, a regalar llibres als meus fills.
És un bon regal, un llibre. Sí,
llibres. Perquè roses ja tenen qui els hi regalen. Jo crec que la rosa te l'ha de regalar, doncs jo crec que, no? La parella.
Ho veu romàntic.
Una cosa romàntica, no? Però llibres sí, jo crec que des de petitonets, primer eren llibres infantils i ara són llibres doncs, més adequats a les seves edats. No? I avui, casualment, suposo pel fet de ser alcalde, una diferència és aquesta, que avui hi ha hagut bastanta gent doncs, que m'ha regalat llibres, autors
Carai.
Que m'han volgut regalar llibres, i a mi em feia cosa, no, que li vull regalar, que jo li vull regalar i li dedico, i doncs vinga, endavant. Doncs he sortit farcit aquest matí de llibres.
A més amb dedicatòria.
Amb dedicatòria tot, vull dir que sí. Content.
I a part d'aquest llibre que ens explicava que s'ha autorregalat, li han regalat algun llibre especial als seus fills?
No, és que encara no he tingut oportunitat
de
veure'ls. Encara no. Ara, un cop acabem amb les activitats, d'aquí hora i pico, una miqueta més, doncs sí que tindré oportunitat de veure'ls i a veure quina sorpresa tinc preparada.
I ja per acabar, alcalde, el deixem perquè encara ens diu que li queda feina per fer, que els dies són llargs. Aprofitem per demanar-li quina recomanació faria literària. No cal només una, en pot fer més d'una.
Doncs jo recomanaria, per exemple, no és de Sant Cugat, però aquesta que crec que pot estar molt bé, El piano, del Ramon Gené. Jo recomanaria també, jo tinc moltes ganes de llegir aquesta novel·la, a part he vist que tampoc són moltes pàgines d'aquesta autora anglesa, que ara no sé dir el nom.
Buscarem.
M'he quedat amb el títol, que és de Zookeeper of Sant Cugat. A més, la portada és...
És en anglès o en català?
És en anglès, en anglès. És en anglès. És una novel·la que passa a l'entorn de Sant Cugat, a més la portada és al monestir, però que és en anglès, sí, sí. I una altra que podríem recomanar, a veure, té que ser local?
No, que vostè
vulgui. O, per exemple, mira, ara tenim aquí, que jo crec que també val la pena aprofitar, que tenim el Xavier Bosch, autor de Sant Cugat,
aquí a la signant parada de
doncs, la seva darrera, que correspon a l'any passat, 31 de març.
Exacte, 32 de març.
32 de març, correcte, sí. Jo faria aquestes.
Doncs ens apuntem a aquestes recomanacions de l'alcalde de Sant Cugat. El deixem seguir gaudint d'aquesta jornada, que ens queden unes horetes de sol, i jo crec que la pluja ens acabarà de respectar aquesta diada de Sant Jordi, que acabi d'anar molt bé la diada, alcalde.
Igualment, Alba. Moltíssimes gràcies, bona diada per tu i per tot l'equip de Cugat.cat.
Moltes gràcies. Carme, te'ls has apuntat o no te'ls has apuntat, aquestes recomanacions?
No m'ha donat temps d'apuntar tots. No m'ha donat temps perquè...
No t'ha donat temps?
És que, saps què passa? Que això és com si fos una parada, també. Estem fent programa i passa la gent i van saludant i hi ha moments
que... I com ens agrada, això,
que et distreus. I, clar, és que no m'ha donat temps, però...
Doncs te les repetirem, va, després te les repetirem.
Val, guarda-te'ls.
L'alcalde, per si te les vols apuntar.
Tu, guarda-te'ls, perquè, mira, ara mateix...
Aquí en tens dos per recomanar de llibres, no? Estàs molt ben acompanyat.
Sí. Ara parlarem amb autors novells. L'Anna Moreno Alcázar és doctora en psiquiatria i psicologia clínica, a més de directora de ISOMAE, Instituto de Neurociencias y Psicología Psicosomática, amb seu a Sant Cugat. El Joan García Manzana és periodista de Cugat Media especialitzat en esports. Els dos tenen en comú que aquest Sant Jordi s'estrenen com a escriptors. L'Anna debuta amb la novel·la La razón de los locos i el Joan amb Mig segle d'envol Sant Cugat. Avui volem parlar amb ells de l'experiència d'escriure i viure un Sant Jordi des de l'altra banda, la dels protagonistes. Anna, Joan, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvinguts.
Bona tarda, Carme.
Benvinguts els dos. Acaba de sortir el sol un altre cop, eh? Quina tarda, eh?
Sí.
Però la gent no s'amaga, la gent surt a remenar llibres, a buscar la rosa, i avui hi ha dues ofertes més, que són les vostres, en aquestes parades. Els dos teniu experiència escrivint, perquè tu, Anna, per exemple, has escrit per revistes especialitzades.
Exacte, sí.
Sobre temes relacionats amb la teva professió.
Exacte.
I el Joan, doncs, escriu també cada dia perquè s'encarrega de la informació, també a casa nostra. Però escriure un llibre és una experiència, jo diria que molt diferent. Tu una novel·la no l'havies escrit mai?
No, és la primera vegada. Havia participat també en llibres més de divulgació científica, però com a novel·la és la primera que escric.
I què és el que t'ha fet fer el pas per escriure aquesta novel·la?
Doncs mira, fa uns anys vaig començar a treballar per primera vegada en una institució psiquiàtrica, a Sant Boi, i quan em van dir que tenia que anar a visitar una pacient a la unitat, no, d'aguts, que és la unitat on estan els pacients que estan clínicament més inestables, no, o que estan amb el quadre més agut, doncs em vaig quedar una mica impactada, no? Perquè a la universitat sí que és veritat, doncs, que t'expliquen i et parlen de les malalties mentals, però una cosa, no, és la teoria, i una altra cosa és quan tens l'experiència en primera persona. I realment quan vaig estar allà vaig pensar, uau, no? Com hauria de ser estar ingressada en una unitat com aquesta. Llavors, a partir d'aquí se'm va ocórrer una idea que la vaig anar desenvolupant i em vaig posar, i el resultat va ser La razón de los locos.
I d'això fa quan? O sigui, mira, tot el procés aquest, quant de temps ha trigat?
Mira, vaig trigar uns 3 anys a escriure-la perquè entremig em vaig quedar embarassada. Llavors, quan va néixer la meva filla, vaig dir que atura la novel·la i després la vaig reprendre.
Mm-hmm. I en el teu cas, Joan, dèiem, escriure cada dia notícies no és el mateix que redactar, que fer un llibre com el que has fet, que no deixa de ser una cronologia, però que té una estructura molt personal que li has volgut donar. Tu, com ha estat l'experiència en el teu cas?
Doncs mira, vam començar per un encàrrec del Club Amol Sant Cugat, que volia deixar constància d'aquest mig segle, d'aquests 50 anys d'embola a la ciutat, i a partir d'aquí doncs fer un treball de recerca per intentar doncs lligar tota aquesta història. I clar, el que jo coneixia era de l'any 2000 cap endavant, que és quan entro a formar part d'aquest món periodístic a Sant Cugat, però clar, tot el que hi havia abans, des de l'any 2000 cap enrere fins a arribar al 1974, era desconegut, i llavors havies de buscar i cercar molta informació, personatges històrics que et poguessin portar per aquella història, no? I bé, anar cercant, buscant persones, anar estirant d'un fil, d'un altre, fins que al final doncs pots cercar una història que té recorregut i que a més són fets verídics que tu has hagut de comprovar, no? I el treball de cercar aquesta història a través de diferents personatges i de conèixer a través d'entrevistes com eren aquestes persones, com es va fundar aquest club que neix al Trobador, que era un bar i un restaurant emblemàtic dels anys 70, on s'unia tot l'esport de casa nostra. Després també la pista Méndez té molt a dir en tota aquesta història. Doncs vas descobrint i tu mateix vas gaudint d'aquesta història que no t'has creat tu, però sí que l'has hagut d'estructurar.
I al final de l'experiència, amb el llibre ja ha acabat, a tu, Anna, què t'ha portat La razón de los locos?
Doncs mira, la veritat és que una satisfacció molt gran a nivell personal. És veritat que durant el temps que la vaig escriure vaig gaudir moltíssim. Mai m'havia plantejat escriure una novel·la, però bueno, no, em van animar diferents persones, no, a intentar-ho. I em vaig donar compte que és algo que he gaudit moltíssim, on perdia la noció del temps quan em donava compte, no? Portava 6 hores davant de l'ordinador i semblava que havien passat 15 minuts, no? Llavors ha estat com una descoberta per mi, i realment és algo que em genera molta satisfacció i molta plenitud, el fet d'escriure.
I en el teu cas, Joan?
Doncs jo, com ella també molt bé ha dit, vaig gaudir molt, però jo no volia que s'acabés. Però clar, el llibre té un inici i té un final. I bé, anava escrivint, anava lligant la història, i clar, té un inici, però també té un final. I a partir d'ara, doncs, la continuïtat d'aquest llibre l'escriuran els protagonistes un altre cop, no? I sí que és veritat que va ser una satisfacció molt gran. Mai m'hagués imaginat, perquè no tenia com a objectiu escriure un llibre, tot i ser periodista, perquè sempre, no? Tenim aquella tendència d'escriure, però clar, molt diferent al que és el dia a dia periodístic.
Uh-huh. No és fàcil, posar-se i escriure un llibre, sigui el de l'Anna, sigui el del Joan. Amb quines dificultats us heu trobat? Perquè segur que en tot el procés hi ha hagut moments... aquell estancament perquè no acabes de veure com pots continuar. En el teu cas, per exemple, la tria de la informació que vas aconseguint a l'hora de decidir com estructuro tot això. Clar, són dificultats a les quals us heu d'afrontar per primera vegada.
Mira, en el meu cas jo tenia molt clara la història que volia explicar, no? Tenia molt clar com el fil conductor, però sí que és veritat que dins de la història, no, succeeixen certs aconteixements que jo no tenia, no? Molta informació de com es procedia, no? Per exemple, quan una persona desapareix. Llavors vaig haver de contactar amb diverses persones, entre ells Mossos d'Esquadra, detectius, no? Per preguntar, no? En el cas de que succeeixi això, quin és el procediment, no? Si em podien orientar una miqueta, no? Llavors, vaig haver de contactar també amb l'Associació de Persones Desaparegudes, no? Llavors, clar, vaig haver de fer tot un treball de camp que clar, quan jo deia, no, hola, mira, és que estic escrivint una novel·la, necessitaria saber, la gent em mirava com, no, em contestava com dient, una mica estrany, no, tot això, jo, no, de veritat, que estic escrivint una novel·la i necessito com documentar-me, no, informar-me de com són els procediments. I aquesta part és la més dificult, la que em va costar més, no? Després, a nivell més de la part de diguéssim, consells més a nivells mèdics psiquiàtrics, com justament estava treballant en un hospital psiquiàtric, no? Jo sóc psicòloga, però tenia companyes psiquiatres, doncs elles em van ajudar molt, no?, amb tota aquesta altra part.
I en el teu cas,
doncs en el meu
Joan?
Cas era una recerca no només d'informació i d'història, sinó de fotografies, d'imatges, perquè clar, si hem de tirar als anys 70, no hi havia...
els mitjans que tenim ara, no?
Correcte, sí, sí. I ara tot queda enregistrat, tot està controlat. I bé, vam haver de fer una tria i també escollir molt bé la portada i la contraportada per donar-li sentit i jugar amb això, amb aquesta imatge, que tot i ser un llibre que parla d'en vol, doncs la portada no hi ha res d'en vol. Llavors, era com jugar amb això, no? Per cridar aquesta intriga i aquesta manera de fer, no?
En el teu cas, Anna, la portada, per exemple, perquè jo he vist dues portades diferents.
Sí, és perquè la primera portada és perquè jo vaig autoeditar el llibre, no? Perquè al final l'escriptura és algo que m'agrada, però m'encanta la meva professió i no vull deixar la meva professió, i el meu objectiu no és guanyar-me la vida com a escriptora, no? Sinó que això ho tinc com a un hobby que he descobert i que m'apassiona i que seguiré fent, no? Llavors la vaig primer autoeditar, però després una editorial la va voler publicar. Llavors, clar, vam tindre que canviar la portada perquè la primera tenia drets d'imatge. Llavors la vaig tindre que canviar. I en la segona, en el segon cas, han sigut des de l'apartament de disseny de l'editorial els que em van ajudar a escollir-la.
Quan un escriu sempre pensa qui llegirà allò que s'està escrivint. Tu en algun moment pensaves durant el procés qui llegiria aquella història? T'imaginaves al públic?
Bueno, sempre he tingut la il·lusió i l'esperança de que arribi a molta gent, no? Perquè és una novel·la que vaig escriure, no?, des del cor, per arribar al cor dels lectors, on plantejo, no?, una història per reflexionar molt sobre l'amor, sobre la compassió, no?, sobre la solitud, no?, i el patiment que sofreixen les persones, no?, que estan diagnosticades d'una malaltia mental, lo soles que se senten, no?, i és com una crida a la reflexió, ja no només en les persones de peu, sinó també als professionals, no?, de la salut mental, de que a vegades, sobretot en Espanya, la psiquiatria està molt no és molt biologista, és molt mèdica, i moltes vegades s'obliden de preguntar, no?, què ha portat a la persona, no?, a arribar al punt en el que es troben, no? Llavors també és com una crida a la reflexió sobre això, no?, de que davant, no?, darrere de la persona hi ha una història que hem d'escoltar i hem d'atendre.
En el teu cas, Joan, t'imaginaves?
M'imaginava, evidentment, els protagonistes, que són els jugadors, entrenadors, els fundadors d'aquest En Vol Sant Cugat, però a mesura que anava escrivint la història, també volia buscar un lligam que l'interès no només fos de la gent de l'En Vol, sinó de gent de Sant Cugat, de conèixer què és la Pista Méndez.
De generacions del passat, no?
Correcte.
De gent que va viure aquell Sant Cugat dels anys 70.
Aquests en quatre dels anys 70 i després també les escoles, la primera lliga escolar que es va fer d'en vol aquí a Sant Cugat, conèixer una miqueta com era el món esportiu santcugatenc dels anys 70-80, quines dificultats hi havia comparades amb el dia d'avui, no? I la veritat és que he intentat que aquest llibre també tingui un interès vinculat a Sant Cugat, no només des del punt de vista esportiu, sinó també social i fins i tot cultural, no?
Mm-hmm. Sempre hi ha una primera persona que llegeix el treball que feu. En el teu cas, Anna?
En el meu cas va ser el meu exmarit, que en aquell moment, no, estàvem junts, i va ser ell. De fet, va ser ell qui em va animar a començar a escriure la novel·la. Llavors, a mesura, no, que anava fent capítols, doncs li anava passant, i ell va ser el primer que la va llegir.
I quina crítica et va fer?
Doncs va venir plorant, no? I va venir plorant amb el llibre, no?, amb els folis a la mà, em va abraçar i em va dir moltes felicitats.
O sigui que havies aconseguit emocionar.
Sí, que aquest el primer era un dels objectius. Sí, sí.
Alguna altra reacció? Algun missatge que t'hagin fet arribar d'algun altre lector fins a dia d'avui?
Bueno, m'han arribat molts feedbacks. Primer, bueno, de tota la meva família, no? Que ells són els que m'han animat a continuar. I després molts lectors m'han deixat moltes opinions a Amazon, per exemple, m'han enviat missatges a través de les xarxes socials, no? I quasi tots tenen en comú, no? El que els hi ha fet sentir el llibre, no? Que tots ells m'he emocionat molt amb el llibre, he patit molt amb el llibre, he plorat molt amb el llibre, no? Moltes felicitats perquè m'has fet passar, no? Per tot un ventall d'emocions molt intenses.
Efectivament. Justament és el que anava a comentar, que és que la història és una protagonista, no?
La història, sí, és una protagonista, és la Lucía.
I a la Lucía li passen moltes coses, no? És com si fos un dragon can, la seva vida.
Exacte, sí, sí.
D'aquí totes aquestes emocions, no?
Exacte, no? És una novel·la en la que passes, no? Que connectes des de... la il·lusió de trobar una nova, no? De trobar, de començar una nova relació sentimental, no? Després d'haver sortit d'una que, no? que et va fer patir molt, tornar-te a il·lusionar, conèixer una altra persona, tornar a connectar, no? Amb sentiments i emocions que senties haver perdut, no? Tornar a confiar, no? amb una altra parella, i de cop i volta, no? Tota aquesta realitat, pom, cau, no? Desapareix de la nit al dia. I llavors entres en un estat com de confusió, de no entendre, no? De sentir-te com molt vulnerable, de tornar a connectar amb la por, de tornar a perdre novament a una parella. I de mica en mica, no? Va entrant en tot un procés, no? de molta angoixa, de molt patiment, de molta solitud, no? Que al final l'acaba portant a estar ingressada en un hospital psiquiàtric. No? Llavors aquí la protagonista... No? Comença a realment connectar novament, no? amb el dolor profund de l'ànima, no? I aquí ella ha de començar, no? Tot un procés d'aprenentatge, d'acceptació i de reflexió i també de dubte, no? De dubte de si ha de confiar en el que li dicta el cor o ha de confiar en el que les persones que més l'estimen li diuen. Mm.
Quin dilema, eh?
I fins aquí.
Quin dilema. En el teu cas, Joan, qui ha estat el primer lector o lectora del teu treball?
El president de la Molt Sant Cugat.
La màxima autoritat del club,
el jefe.
El jefe. I què tal? Quina va ser la primera impressió?
La veritat és que es va quedar bocabadat perquè de sorpresa, perquè desconeixia totes aquestes històries, totes aquestes anècdotes que descobreix aquest llibre. I al final, clar, és que 50 anys, sembla que no, és mig segle, és molt temps, no? I bé, hi ha moltes sorpreses, molta intriga, no com la de l'Anna, que la veritat, el compraré el llibre per tot el que ha explicat, m'ha agradat moltíssim. A més, també, més o menys, pot connectar històries que un personalment ha viscut, no?
T'ha enganxat.
Sí. Moltíssim.
T'ha enganxat. Sí, sí. En el cas del llibre del Joan, ja ho has explicat en la presentació del llibre, hi ha tres espais, no? Està diferenciat en tres seccions. Hi ha una plena d'anècdotes. Anècdotes i curiositats. I t'han quedat moltes per explicar.
Doncs sí, hi ha moltes anècdotes que hem explicat i d'altres que no he pogut explicar perquè no m'han deixat explicar.
Són top secret.
Queden amagades, ja ho diuen, un secret.
Si ho saben més de dos, no?
Ja
no és secret.
Correcte.
Vosaltres sou lectors habituals? Sí.
Sí, m'encanta llegir, des de ben petita. He tingut molta afició per la lectura.
Quines històries t'agraden?
A mi m'agrada molt la novel·la negra.
Està molt de moda,
Des de sempre m'ha agradat moltíssim. No? Quan era més jove potser llegia més novel·la més romàntica, però a mesura que m'he anat fent gran, la que més m'agrada és la novel·la negra.
I en el teu cas, Joan?
Jo...
Mediàtics?
Sí, i més aviat anant cap a temes esportius.
Temes esportius, sí. Que és el que a tu t'agrada.
Sí. Martí Perarnau, Hi havia una època que tenia una miqueta de temps, ara no en tinc, de temps lliure, i Carlos Ruiz Zafón m'agradava molt. Totes les històries, he llegit tot. I ara la veritat és que m'he anat cap al meu terreny, clar.
Cap a la teva especialitat. Si us demanés per un llibre que us hagi marcat, teniu clar un llibre que us hagi deixat una empremta? No sé, potser ens hem de remetre a la infància, a l'adolescència, o a un llibre que heu llegit fa no gaire. No ho sabem.
Doncs
és
mira,
difícil, la pregunta ja entenc que és molt difícil.
Quan era petita va haver un llibre que em va enganxar. Jo crec que a partir de llegir-me aquest llibre va ser quan em vaig aficionar a llegir, no? I a començar en tot aquest món de la lectura, que va ser El jardín olvidado. Va ser una lectura obligatòria d'estiu i realment quan vaig començar, no?, a llegir aquest llibre em va començar a enganxar i a partir d'aquí vaig com desenvolupar aquesta passió per la lectura.
Tu, Joan?
Jo, no sé si te'n recordaràs tu, que hi havia una sèrie de llibres, Enid Blyton, que era Los Cinco,
sí,
que passava moltes aventures, i allà vaig començar també a enganxar-me a llegir.
Literatura infantil i juvenil.
Correcte.
No?
I després ja gaudeixes, per exemple, amb L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón, el Xavier Bosch també. Em va enganxar molt.
Està aquí al costat,
sí, el tinc aquí al costat.
Està signant
una
aquesta...
Una mica fotut pel Barça, però bé.
Aquesta tarda,
tot
sí.
No es pot tenir.
I escolteu una cosa, després d'aquesta experiència, us agradaria tornar a provar amb un nou treball, un nou llibre?
Sí, de fet, mira, estic començant dos. Perquè mira, vaig començar un, però després em va venir una altra idea i vaig pensar, va, em poso amb aquest nou i ara tinc com dos mig començats, no? Però
estan relacionats, per exemple, amb el que tu fas diàriament? O són una altra...
No, estan relacionats amb el meu àmbit, perquè
sí,
la meva idea o l'objectiu que jo tinc és apropar la gent al món de les malalties mentals, però perquè cada vegada són més prevalents, ja no estem parlant de... Quan parlo de malaltia mental no estem parlant de malalties com esquizofrènia o trastorn bipolar, sinó trastorns d'ansietat, trastorns de depressió, no? Depressius, per exemple. Llavors la meva idea és com apropar la gent del carrer, no?, al món de les malalties mentals a través d'històries, i de novel·la, no?, en comptes de llibres d'autoajuda, ajudar-los a que es puguin sentir identificats, no?, amb aquestes patologies, a través de les novel·les.
I tu, en el teu cas, que la segona part de, no sé, 50 anys més de vol, ja no arribem, no?
No arribem, malauradament, però bé, ara estic en un període de reflexió. Si tornaria a escriure un llibre, sí, però faltaria pensar una mica la temàtica. Si marxo de la vessant esportiva i cerco una història...
Què t'agradaria?
Doncs,
quin tipus d'història t'agradaria explicar?
Alguna temàtica de vivència personal, sobre, per exemple... la solitud de les persones que s'enfronten moltes vegades a moltes coses, a malalties, a relacions complexes. No parlo únicament d'amor, sinó amb amics o amb amigues. Això em crida bastant l'atenció, i cercant també personatges que poguessin explicar les seves històries, no? Al final el que a mi més m'agrada és el gènere de l'entrevista, i a partir d'aquí, doncs, no només cercar titulars, sinó donar-li forma a aquella història, no?
Encara queda Sant Jordi, el podeu gaudir? Segur que per la plaça ja... Heu rondat per la plaça?
Jo encara no, justament he arribat i m'he vingut directe cap aquí. Ara vaig a fer una volta.
Doncs avui hem parlat amb aquests autors novells, l'Anna Moreno Alcázar, que és l'autora de La razón de los locos, una novel·la que la poden trobar a on?
Doncs mira, ara actualment la poden trobar a la Casa del Libro, a l'FNAC, per Amazon i a les llibreries d'aquí poquet, perquè està havent un problema amb la distribuïdora, però espero que en poquets dies es pugui resoldre.
I en el cas del Joan García, Mig segle de l'embol Sant Cugat, que qui estigui interessat?
Doncs qui estigui interessat ha d'anar de 6 a 8 de la tarda a les oficines de l'Embol Sant Cugat, situades al PAF 2 del Ramblet Celler, i a la Salvatge hi ha alguns exemplars que també poden comprar.
Anna, Joan, bona diada, que vagi molt bé i a continuar l'experiència.
Moltes gràcies, Carme.
Moltes gràcies, Carme.
Bé, doncs continuem en directe des de la plaça d'Octavia, que cada vegada la veiem més plena, molta més gent que ha arribat fins a aquest indret on els santcugatencs celebrem el Sant Jordi. I ara és temps per anar novament a rondar. I qui tenim a punt perquè ens expliqui com està l'ambient per algun d'aquests punts de la plaça? Pedro Cerdán, què tal? Bona tarda.
Bé, Carme, què tal? Com va? Aquí, bueno, ja veiem que està sortint el sol, ja comença a estar la plaça cada cop més plena, amb més famílies, més nens passejant per aquí. I abans estàvem a la llibreria La Salvatge, on hem parlat amb el Xavier Bosch, i ara estem aquí a la Paideia parlant amb el gerent, el Sergi. Què tal, Sergi, com va?
Molt bé, molt bé. No sóc tan famós com el Xavier Bosch, però bueno, com a mínim sóc simpàtic també.
Com està anant aquesta diada, que malauradament bueno, ha caigut entre setmana, però suposo que igualment es celebra molt, no?
Sí, sí, jo crec que al final el que té tradició de Sant Jordi, i aquí a Sant Cugat és una tradició que ens encanta a tots, sempre fan xerinola i jo crec que avui és un dia important per tots i la veritat és que ara ho estem gaudint molt, ha sortit el sol, crec que estem tots contents i amb moltes ganes de fer la nostra feina, de que quedin les taules buides.
De tot el que esteu venent, que bueno, teniu una oferta molt, molt àmplia, quins llibres s'estan venent més?
Bueno, podríem dir que hi ha diversos, sobretot el català, avui és el dia del català i més que mai defensem la nostra llengua, i s'està venent sobretot Història d'un piano, el de Xavi Coral, el Quim Monzó, autors autòctons. La veritat és que hi ha diversos títols que estan exaurits, l'Escalça del Sol també l'hem tornat a exaurir, que és una sorpresa per nosaltres, i bueno, sobretot això.
Respecte als altres anys, millor, pitjor, igual...
És difícil calcular-ho ara mateix perquè encara estem en procés i jo crec que pot ser igual o millor que altres anys. Al final, que caigui en cap de setmana o no, el client de Sant Cugat és fidel i té ganes sempre de firar-se i de fer-se un regalet, i jo crec que ara que ha sortit el sol crec que farà el punx final per acabar el dia com Déu mana.
Bé, i ara, per acabar, l'última pregunta, de tots els llibres que teniu, quin llibre així juvenil ens recomanes?
Bueno, hi ha diversos. Jo sobretot recomano el llibre d'Agost, que és un llibre per 13 anys. És la història d'un noi que té la vida una mica complicada i a través de l'atletisme surt d'aquí i creix amb l'esperança de ser una persona millor gràcies a l'esport.
Jugat-la una mica, quin creus que serà el més venut?
Jugant-me-la, no ho sé, perquè és que el més venut sempre és difícil, perquè potser a vegades s'ha exaurit i altres botigues tenien més. És molt difícil. Jo diria que Història d'un piano, del Ramon Gené.
Bueno, d'acord, moltes gràcies, Sergi, aquí a la llibreria Paideia, a la plaça Octavià, que us vagi molt bé al final de la diada.
Moltes gràcies a vosaltres, feu un programa estupendo, i res, convidar a tothom que vingui a la nostra llibreria, no sé si tenim tots els llibres, però segur que som els més simpàtics. Moltes gràcies, Sant Cugat.
Pedro,
gràcies. Sí?
Pedro, ja tens llibre?
Jo no, encara no, l'haig d'anar a comprar, estic veient algun que altre llibre així que m'interessi, i no, però... No marxaré d'aquí sense un llibre, sens dubte.
Doncs no facis tard, perquè la plaça cada vegada està més plena de gent, o sigui que et costarà remenar i trobar el que busques. Tens la idea clara o no?
Sí, 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 sí. Ara, bueno, sí, evidentment ja més o menys vaig fent-me la idea. Ara també, de gent que vol comprar llibres, ens hem trobat una família per aquí, una família santcugatenca que ha vingut a la plaça Octavià a comprar llibres, roses. Què heu vingut a fer? Veure l'ambient?
Hem vingut, sí, a comprar llibres, i els avis també han vingut per ballar sardanes i per veure els bastoners, una mica com l'ambient que hi havia, sí, per estar una mica en família també.
Aquí l'avi, que si bé tinc entès es diu Joan, li has comprat alguna rosa? Qui ha sigut afortunat o afortunada?
De moment és curiós, encara no l'he comprat, però l'hi compraré. Jo més que una rosa, un roser. Un roser perquè el plantarem i donar bones roses.
Sí, sí, és més maco així. Ja heu comprat algun llibre?
Hombre, jo no he comprat com 7 o 8, quasi. He comprat el Rerit, 3 llibres, i m'han regalat un parell, i després n'he comprat un de nou a la Paideia. He comprat Les fulles d'herbes del Walt Whitman, que ja feia temps que el volia i ja estava la paideia a patar, però he anat a la llibreria al moment aquest que ha plogut i molt bé, molta gent, però molt contenta.
Bueno, 7 o 8 llibres has dit. Bueno, el jovent encara llegeix, encara llegeix el jovent.
Tenim esperança.
Sí. I, bueno, tu t'has comprat, veig que tens una rosa aquí. Qui te l'ha regalat?
La Caral m'ha regalat la rosa, la meva neta, sí.
Que maco, quin detall més maco. Bueno, evidentment, qui no hagi comprat encara una rosa a algun familiar seu, o, bueno, qui sap, algun amor juvenil que tingui algú, doncs, bueno, no trigueu. I, bueno, que, com veieu la diada? Al final de la diada ho veieu bé?
Sí. Hi ha molta gent, però molt bé.
Ja
no esperava que un dimarts hi hagués tanta gent, perquè recordo que l'any passat va caure en diumenge i estava patat a tot arreu, a les llibreries a l'interior i a l'exterior, a la plaça Octavia i això, i l'any anterior diria que va caure en divendres, i clar, divendres a la tarda la gent també doncs, té més temps lliure. Sí que aquest matí hi havia gent, però es podia caminar, ara mateix és això, la Rambla.
I a més, bueno, això que he dit, que la llibreria Paideia ja estava a petar, però bueno, ha compensat que hi havia una venedora molt maca,
la
que és la meva profe de català. Ah, o sigui que ha valgut la pena.
La Mariona.
Molt bé, Pedro. Escolta, ja veig que t'has engrescat, A última hora has trobat aquí el públic animat i el que volem és continuar. Mira, és que tenim sol i tot ara.
Sí, no, aquí hi ha un ambientàs espectacular, la gent està il·lusionada. Aquesta família que, bueno, ja podeu veure que tenen molt costum de celebrar aquesta tradició de Sant Jordi tan important i, bueno, jo crec que...
És que és fantàstica, aquesta festa.
Sí, evidentment.
Doncs vinga, que la continuarem celebrant ara des d'aquí. Pedro, moltíssimes gràcies, bona diada.
D'acord, gràcies, que vagi bé.
I ara, pareu atenció perquè tenim una sorpresa preparada per tots vosaltres. Pareu bé l'orella, escolteu això. Doncs Alba Triado.
Molt bona tarda, Carme.
De qui estàs acompanyada?
Doncs estic superben acompanyada perquè estem acompanyats de la persona que posa veu al fragment que ara estàvem escoltant. Estem acompanyades pel santcugatenc Marc Sala. Ell és tenor, és divulgador musical, presentador del podcast El Cantant d'Òpera. Em fa acompanyat de la nostra companya, la Jessica Sotodossos, i amb la col·laboració de Quan Medi. També és impulsor i director artístic de Pròpera, una iniciativa amb l'objectiu d'apropar l'òpera a un públic tan nombrós com sigui possible, que ja fa 5 anys, farà aquest juny, de fet,
correcte,
que treballa a la ciutat. Carme, de seguida parlarem amb el Marc. El saludem?
Sí, el saludem. Ell també ve molt ben acompanyat.
Bona tarda. Sí, m'acompanyo aquí amb el meu fill Adrià, que està molt content de celebrar la vida diada. I també... No sé si referies... Perquè...
No, sí. Estaria l'acompanyant. L'acompanyant, sí.
I molt content d'estar amb vosaltres aquí celebrant la diada de Sant Jordi.
Doncs parlarem de moltes cosetes. Ho farem segurament d'aquí uns instants. Si us sembla, em deixeu que li pregunti... Jessica.
Hola.
Sotodossos, bona tarda. El Marc, que el coneixes prou, fes-nos una mica 5 cèntims de què és el que heu preparat per aquesta temporada, que ho feu en format podcast. Molt ràpid,
doncs, El que preparem és la prèvia d'aquelles òperes, d'aquells muntatges que arriben aquí a Sant Cugat, entre moltes altres, que el Marc ens explica des de dins, que aquest és el tema interessant d'aquests podcasts. I fins i tot em canta.
Canta en directe.
Improvisa,
vaja,
i canta tot, de veus de soprano, de tenor, i també coneixerem el tipus de veus, de la tipologia de veus de tenors, de sopranos, per saber reconèixer cada personatge quins tipus de veus necessiten. I això és una de les coses, de les moltes coses que he après amb el Marc Sala.
Doncs em sembla una idea genial per introduir el públic en general al món de l'òpera, que sembla que fa un respecte, Marc?
Fa un respecte, però després quan hi entres, i la Jessica ho sap bé, no fa gens de por, encisa i enamora. Hi ha gent
clar,
que fins
captiva.
I tot hi dediquem la vida i li trobem la gràcia fins al punt de que això, que és la vocació.
Doncs arriben els senyals horaris de les 7 de la tarda i això vol dir que arriben les notícies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bé, tornem a tenir de nou al cap d'informatius l'Albert Soler en directe, també des d'aquest estand de Ràdio Sant Cugat, per posar-nos al dia. No sé si comencem per la dia de Sant Jordi o per on comencem, Albert?
Crec que de Sant Jordi n'esteu parlant bastant durant el programa. Jo us explicaré les altres notícies del dia. Començo amb explicant que l'Arxiu Nacional de Catalunya, situat a Sant Cugat, com molta gent deu saber, ha començat ja les obres d'ampliació de les instal·lacions que se centraran en la creació de nous espais per al dipòsit de documentació, que passarà de 60 a 113 quilòmetres, per al personal tècnic que hi treballa i per a activitats i l'esbarjo de visitants. Amb això, l'Arxiu Nacional guanyarà 5.200 metres quadrats més per arribar als 17.800, un creixement d'un terç de la superfície construïda. L'objectiu principal d'aquesta ampliació és la descongestió de l'ocupació documental que té actualment. Els 60 quilòmetres de documents que ara mateix té l'arxiu, amb aquestes obres n'hi cabran 53 més, 23 en una primera fase i 29 en una segona. Les obres d'aquesta primera fase s'allargaran fins a l'agost de 2025, any que la seu de l'Arxiu Nacional celebrarà els seus 30 anys a Sant Cugat. El cost de les obres és de 9,9 milions d'euros adjudicades a l'empresa Copisa. I l'empresa amb seu a Sant Cugat, Eurofragans, va tancar l'any 2023 amb 146 milions d'euros en vendes, especialitzada en fragàncies. La multinacional ha aconseguit incrementar les vendes d'un 20% respecte a l'any anterior. La companyia compta amb dues grans iniciatives d'intel·ligència artificial, una de les quals se centra a combatre les olors desagradables. La segona es donarà a conèixer més endavant. I el duet format per Lluís Gavaldà, el líder dels Pets, i el santcugatenc Joan Pau Chaves, teclista de la mateixa formació, ha presentat el seu segon senzill, Dóna'm gent. La cançó busca reivindicar el paper de la gent anònima que es qüestiona el món que els envolta. El duet va publicar el primer senzill conjunt el passat mes de gener, En treure la meva. I el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat, del qual ara en parlaves amb l'autor del seu llibre, disputarà per segona vegada la seva història la fase d'ascens a la divisió de plata, segona categoria estatal. Els santcugatencs han aconseguit la classificació a falta de dues jornades per acabar la lliga regular del grup C de la Primera Nacional. Els de Dani Ariño lluitaran en aquests dos partits per guanyar la lliga, tot i que depenen de la Roca, líder amb dos punts més que els vermell i negres. 10 equips de Primera Nacional ja s'han classificat per a la fase d'ascens i falten confirmar les altres 3 places que es jugaran entre la Corunya, el Teucro, l'Horizonte Atlético Asturià, la de Mar de Lleó, el Romo i el Saragossa.
Perfecte, Albert, informats quedem. Continuem amb aquest especial Sant Jordi també des de la plaça i hem fet un tastet, fa una estona abans de les notícies hem fet el tastet escoltant el Marc en aquesta gravació que hem posat, però és que ara volem parlar amb ell, i ja veurem si al final tenim sorpresa o no tenim sorpresa. Alba, a veure, Alba Triador, estàs a punt? Estàs a punt, sí?
Sí. Jo li volia preguntar al Marc, aprofitant que és Sant Jordi, és el dia del llibre, és el dia de la rosa, tot això és art, com també ho és l'òpera. Hi ha moltes òperes que estiguin basades en grans obres literàries?
Doncs molt bé, i tant, bona tarda, i evidentment, recordem que l'òpera és l'art total, l'art que en una sola expressió artística recull qualsevol de les facetes i inclús de les disciplines artístiques. Això ho expliquem molt bé la Jessica amb aquesta col·laboració, amb aquest podcast, el cantant d'òpera, perquè l'òpera té la grandesa d'emocionar-nos amb una sola nit en la que podem veure música, evidentment, però literatura, poesia, teatre, escenografia, vestuari, fins i tot arquitectura i gastronomia, per què no? Si ens anem a sopar després. Aleshores, clar, pots imaginar-te que les grans obres de literatura operística estan representades. Pensa que Giuseppe Verdi, per començar, era un gran amant de William Shakespeare, que per això avui celebrem precisament el Dia del Llibre, junt amb Cervantes, no? Doncs, per exemple, òperes com Hamlet, Macbeth, Falstaff, Otello, grandíssimes obres de la literatura universal, han servit d'inspiració per crear grans òperes i encara arrodonir, diguéssim, l'efecte més global, més total, sensorial i estètic en una sola nit.
I tu tens predilecció per aquest tipus d'òpera o t'agrada fer-ne diferents tastets de diferents?
És que ara m'has posat un compromís, perquè recorda que l'òpera va néixer al 1600 i encara es viu, encara se'n fan d'òperes,
sí?
Encara que no ho sembli, encara se'n composen. Estem parlant de més de 400 anys d'història. I aleshores és dir, bueno, quin tipus de jazz t'agrada?
És molt difícil.
El jazz potser té 30, 40, 50 anys d'història, 60 al màxim, o sigui que...
Va, retiro la pregunta.
Hi ha molts estils.
En tot cas, tenim una cita, divendres de la setmana que ve, et veurem al Teatre Auditori, representeu Turandot, tu et poses el paper del Pong.
Pong, ping, pang, pong.
Però justament, per qui vulgui anar a veure Turandot, ha de saber una cosa, i és que demà... proposeu des de prop era una activitat prèvia,
sí,
que és molt interessant documentar-se abans d'anar a l'òpera per gaudir més de la funció, de fet, no?
És la idea.
A les 7, al Teatre Auditori, tu mateix faràs el Parlem de Turandot.
Parlem de Turandot. Ja fa 4 o 5 anys que ens van, doncs això, demanar que fem aquestes prèvies que ja es feien abans, però des de la prop era ens encarreguem de preparar aquestes sessions prèvies perquè la gent que vagi després a sentir Turandot o qualsevol de les òperes que són al Teatre Auditori puguin entrar amb unes eines, no?, d'escolta que facin que gaudeixin encara molt més, que la facin molt més seva. No només amb tot el que jo explicaré des de dins, perquè clar, jo sóc un dels protagonistes d'aquesta òpera, sinó també portant gent a cantar en viu. A vegades hem pogut portar els mateixos protagonistes a poder parlar amb ells de proximitat amb l'artista. Fa que després, quan tu vagis al teatre, no sentis a tal persona cantar, sinó al teu amic, a la persona que... Vull dir, ja és un altre... Un vincle,
ja has compartit un espai.
Hi ha un vincle diferent. I això doncs és molt agraït perquè la gent després ve i t'ho diu. Que hem anat a l'òpera i he pogut veure allò que em vas dir, és veritat. I s'enamoren.
No? Aprofites tot aquest coneixement previ que tens que després quan veus l'execució, quan vas a veure l'òpera, la sí, gaudeixes molt més. Turandot és potser una de les grans òperes de Puccini, de fet n'hi ha que diuen que és la seva gran obra mestra, tot i que va ser pòstuma. Ens en pots fer 5 cèntims per si hi ha algú que,
sí,
que no la coneix?
Turandot és l'última òpera de Puccini i Puccini té Madame Butterfly o Bohème, que encara, o Tosca, que encara són més representades al món. Però és que Turandot és enorme, Turandot és un espectacle. Vull dir, és Broadway, allò és heavy metal. Vull dir-te, cada final d'acte són 3 actes. La història és màgica, perquè ens porta ja a la Xina mil·lenària, una princesa, Turandot, no es vol casar, i només aconsentirà fer-ho amb aquell príncep que descobreixi...
Té mala bava, la Turandot.
Ui, és una princesa de gel, li diuen, esquerpa, freda... No... I diu que es casarà només amb aquell príncep que desveli 3 enigmes, 3 adivinances, no, adivinalles que ella proposarà i que mai ningú hagi pogut desxifrar.
Però no li falten els pretendents?
No, i tot i que s'exposen a que si no encerten, els hi tallen el cap. O sigui que imagina't, i tot i així cada any van i van i van, fins que arriba un príncep desconegut que va i els encerta. Però aquí no acaba la història, ja la trobareu, ja l'explicarem demà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
Exacte, no farem spoilers. De fet, des de properes ja fa anys que organitzeu molts actes i molts cicles i conferències. Un d'aquests és el cicle d'òpera Entre Copes que feu a l'Ateneu. Ara justament saludava una de les guanyadores del concurs de microrelats i em deia que et coneixia del cicle d'òpera Entre Copes. Em diu, aquest noi és el del cicle d'Entre Copes.
Sí.
Per qui no ho sàpiga, explica'ns una mica en què consisteix i dir-los que tenen encara l'oportunitat de fer-ne 2 properament, el 28 de maig i el 25 de juny.
Correcte. Des que vam néixer, de seguida vam trobar vam sumar esforços i aliances amb l'Ateneu Sant Cugatenc, que hem sigut germans en això, i una vegada al mes ens trobem a l'Ateneu Sant Cugatenc per parlar de les òperes que tenim a prop de casa, no? I aleshores, el bo és que es diu Opera Entre Copes, perquè les caves, el Bet i Noia, patrocinen i fan que tothom pugui gaudir de la vetllada musical amb una copeta d'una degustació d'aquest
vi. És un bon maridatge, això de l'òpera i el vi.
Clar, això agrada molt i està sent un èxit. Ja fa 5 anys, que ara celebrem el juny aquests 5 anys, de trobades regulars cada mes a l'Ateneu.
Aquest cicle ja és un clàssic, per dir-ho d'alguna manera, sí, de pròpera, però enguany tenim el que vindria a ser gairebé una novetat, no? Tot i que no és la primera temporada, és la segona temporada del podcast El Cantant d'Òpera. Abans ens heu fet 5 cèntims amb la Jèssica, que és companya de Cugat Media i la teva partner in crime en el Cantant d'Òpera, que presenteu així de manera coral. En quin objectiu va néixer aquest projecte i en quin punt us trobeu? Perquè ja ho hem dit, ja és la segona temporada.
Sí, estem ja a la segona temporada i a més cada temporada té 10 o 11 capítols de 20-25 minuts, una durada jo crec ideal per tots aquells que em diuen, no, és que jo escolto quan vaig cap a la feina, al metro, al cotxe. Un altre m'ho va dir, jo és que els escolto mentre nedo, perquè tinc uns auriculars que em permeten escoltar això. I amb la Jessica el que passa és que tenim una sintonia, una complicitat màxima, i és molt fàcil perquè és un estil de conversa que fa que puguem explicar tot el que podem explicar d'una manera molt desenfadada, oi que sí?
A més, imagina't, Alba, que quan vam fer el capítol de Turandot, el que vaig fer mitja hora o una hora més tard va ser comprar-me les entrades per anar a veure el muntatge d'Amics de l'Òpera.
Objectiu complet del podcast.
Però ja ho fa, ja ho aconsegueix. El Marc parla amb una passió de les òperes i te les explica d'una manera tan senzilla i tan propera i des de dins que al final acabes trencant aquest gel que deies d'elitista, no? de veure les òperes com a elitistes. I que poden arribar al públic en general sense cap tipus de problemes, perquè el que tu sempre dius, al final de què es parla? De coses senzilles que ens interessen a tots els humans en aquestes òperes, però de manera molt bonica.
Molt, molt emocionant i molt bonica si hi entres. I si algú t'acompanya de la mà com nosaltres, doncs sempre és molt més fàcil de contagiar aquesta emoció. I això a mi em passa. Jo poso a la ràdio una òpera que no conec, en un idioma que no conec, és molt, pot agradar la música, però igual, clar, imagina que veus una pel·li coreana que tu és magnífica, preciosa, però no entens què està passant, què estan dient, no hi entres, no connectes, al cap de 10 minuts es connectes. Amb les òperes passa el mateix. Aleshores, si tu saps què passa i sents que aquella música és la banda sonora d'aquelles emocions, ara és quan es posa la pell de gallina i vibres amb aquella història.
Teniu ja la primera temporada i mitja de la segona penjada. Ens podeu fer una mica del que diuen Next Coming, de quins capítols vindran pròximament?
Doncs, per exemple, hem fet un repàs de les veus dels tenors, dels diferents tenors, però ara ens queden les de les sopranos, les de les dones, i quins personatges van relacionats, i també té molt a veure amb les característiques d'aquest personatge del que expliquen després les òperes. Turandot, evidentment, que arribarà al Teatre Auditori la setmana vinent.
Sí.
I hem de dir també una cosa molt especial, i és que posem música enregistrada en directe d'òperes realitzades per la FOC, per la Fundació Òpera Catalunya, que ens cedeixen molt amablement aquestes gravacions que donen com encara més realitat, no?, el que estem explicant.
És que imagina't parlar d'una obra d'art i no poder-la veure. En aquest cas, com és música, és molt important que quan fem un comentari puguem il·lustrar-ho i escoltar el que estem parlant, no? I això ens ho ha permès la Fundació Òpera Catalunya amb aquestes gravacions en directe, que són magnífiques i que posen valor la gran tasca que s'està desenvolupant.
Doncs escolta'm, qui encara no hagi començat a escoltar el podcast del Cantant d'Òpera Avatar, els convidem a fer-ho, recuperar la primera temporada i seguir el dia aquesta segona temporada abans d'acabar, perquè em sembla que tens una petita sorpresa per nosaltres, Marc. Vinga. El juny feu 5 anys ja com a pròpera, acostant l'òpera a tothom, trencant aquestes barreres, aquests estigmes, aquesta imatge de gènere elitista. Quins plans teniu a mitjà i llarg termini?
Mira, no puc parlar gaire perquè no hem presentat oficialment la temporada, però hi haurà concerts.
concert. Celebrarem l'any del centenari de Puccini, que és el centenari de la mort de Giacomo Puccini, l'autor de Turandot, per exemple, entre altres. Farem activitats també per a tots els públics, pels nens, per les escoles, per aportar això a tot arreu. Però sobretot vindran cantants molt i molt bons, que encara no puc dir, però que aviat sereu els primers en saber-ho.
Això, t'agafem la paraula, Marc.
Escolteu.
Volem l'exclusiva de totes aquestes novetats del 5è aniversari de Pròpera. Què volem, Carme?
Passar de la teoria a la pràctica.
Això també, però això no ho farem ni tu ni jo.
Perquè... Haurem d'assajar
abans. Estem en sequera, però tampoc caldria cridar el mal temps avui.
Home, si vols que comenci demà a ploure.
Jo crec que no, i que deixem els professionals allò que fan bé. Per tant, Marc, quan vulguis, nosaltres estem preparadíssims per escoltar-te.
Aquesta és una cançó que es diu Abril, el mes d'abril, dedicada al mes d'abril. Puc començar? Non senti tu nell'aria il profumo che spande primavera. Non senti tu nell'anima il suon di nuova voce lusinghiera. Non senti tu nell'aria il profumo che spande primavera. Non senti tu nell'anima il suon di nuova voce lusinghiera. È l'aprile, stagion d'amore, devieni, o mia gentil, supra di fiore. È l'april, è l'aprile, l'april.
Mare meva, Marc Sala. Que bé, eh?
Quin plaer, quin luxe.
Però tu t'has fixat que de seguida que has començat a cantar la gent s'ha quedat tota... I és com un imant, no? És un pol d'atracció, la veu. Bé, doncs ja sabeu, avui hem parlat d'òpera amb el Marc Sala, també d'aquest podcast que podeu escoltar a cugat.cat, i ara seguim en directe, i ho fem amb una qüestió que és molt, molt tradicional. Cada Sant Jordi, Cugat Mèdia convoca els santcugatencs a participar en el concurs de microrelats que enguany arriba a la 17a edició. I és tradició que els guanyadors es donin a conèixer en el programa especial que fem des d'aquesta plaça, des de la plaça d'Octavià. Això és el que farem en els pròxims minuts. Farem balanç d'aquesta edició i també anunciarem els guanyadors, a més de llegir alguns dels treballs premiats. Ens acompanya la Cristina Amur, directora de Cugat Mèdia. Cristina, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme.
I fresqueta tarda.
Sí, déu-n'hi-do, estem aquí passant fred, però molt contents de fer ràdio al carrer.
Estem molt, molt, molt ben acompanyats, molt, molt arropats, per tota la gent que avui passeja per la plaça i també s'atura a veure què és el que estem fent. Parlem d'aquesta edició del concurs de microrelats. A banda de voler fer participar als santcugatencs, quins altres objectius persegueix aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa el que vol és promoure la lectura i l'escriptura entre els santcugatencs, però especialment entre els joves. Fomentar l'hàbit des de ben petits és bàsic, i aquesta diada és l'excusa perfecta per posar-ho en valor.
Però també és molt de valorar el fet que sigui una iniciativa que ja porta tants anys fent-se. Són 17 edicions, aquesta és la 17a.
Sí, jo crec que el fet que es mantingui durant tants anys i segueixi vigent és l'evidència que és una fórmula d'èxit. A més a més, les entitats que hi col·laboren any rere any s'hi tornen a sumar i fins i tot anem ampliant. i he de dir que enguany la participació dels joves tant en català com en castellà ha batut rècord de microrelats que hem rebut, per tant estem molt contents, fem un balanç molt positiu.
I quan parlem d'edició, de reedició, també evidentment per mantenir aquesta flama viva hem de oferir alguna novetat, no?
Exacte.
Enguany quines novetats presentàvem?
Hem incorporat dues novetats, dues categories per acollir el concurs de narrativa del Servei Local Català. Aquestes dues categories són el Gall del Monestir per alumnes de nivell bàsic que fa tot just 4 mesos que estudien català i Gall del Monestir B per alumnes de nivell elemental que porten 9 mesos estudiant la llengua. I una mica tenint en compte la situació de les llibreries locals, enguany hem demanat que la seva participació no sigui en forma de regalar llibres, sinó que formin part del jurat i Cugat Media ha assumit aquesta participació en llibres donant 12 vals per valor de 20 euros que es poden gastar a les llibreries més emblemàtiques de la ciutat, que són La Salvatge, el Pati de Llibres, el Celler de Llibres i la llibreria Paideia.
Que avui precisament estan a la plaça.
Sí. I també hi ha novetats en els premis. Com cada any hem regalat llibres, hem donat aquests vals per gastar aquestes 4 llibreries que hem mencionat, també un curs a l'Ateneu, descomptes per Sprint Idiomes, experiències culturals a la ciutat, productes de Legami i com a novetat d'aquest any, entrades pel Tibidabo, per Catalunya en miniatura, pel Museu de Ciència Cosmo Caixa i també per veure l'exposició Pinocchio del poble espanyol.
Perquè nosaltres no podem participar.
Sí, és una llàstima.
Déu-n'hi-do, això és superinteressant. La participació, comentaves abans.
Sí, deia que hem tingut rècord de participació en categories joves tant en català com en castellà, estem molt contents, i hem rebut un total de 136 microrelats. Per tant, doncs, trobo que podem estar molt satisfets.
Home, hi ha gent que s'hi ha volgut dedicar, posar-s'hi, pensar una miqueta a veure què és el que volien expressar.
I el nivell era alt.
I el nivell, home, ara comprovarem, efectivament, perquè tenim tres de les guanyadores. Si us sembla, ho dic per una qüestió de temps, les podríem saludar directament i que elles mateixes ens puguin llegir el seu relat, perquè si no potser
Perfecte.
Ens quedem sense. I anem amb la guanyadora de la categoria català, Gall del Monestir A, que és per alumnes del Servei Local de Català nivell bàsic. La guanyadora ha estat la Mana Saley. On és la Mana? Ai, la Mana. Ella ha guanyat en aquesta categoria amb un relat que quan l'escolteu jo crec que us agradarà, no, us encantarà. El títol és Anel. Com estàs, Mana?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Contenta? Sí. Déu-n'hi-do,
Emocionada.
Emocionada tu, però escolta, això jo crec que també emociona molt, aquest microrelat. El vols llegir davant del públic?
Sí.
Sí? Pareu molta atenció. Vinga.
Anel, vaig tornar de Teheran a Barcelona. Vaig portar una cosa preciosa per casa meva. Desoberts, cada vegada que surto al carrer, em passa alguna cosa nova. Em converteixo en una nena i sento que no hi ha guerra al món. Em transformo en un altre gènere i sento que no hi ha cap desigualtat. Em fa gran i sento que la vida és eterna. De vegades sóc una gata persa i em sento estimada. Per moments soy agua abundant i n'hi ha sequera. Ara mateix sóc una dona part del moviment de Dona Vida Llibertat, finalment sóc una flor de nit i en mi hi ha anhel de vida. Serà possible que aquesta catifa iraniana sigui màgica?
Efectivament. És una bona pregunta. Potser podríem repartir unes quantes catifes, no? Podríem repartir unes quantes catifes i solucionar uns quants problemes al món. Mana, tu escrius normalment? T'agrada escriure?
Sí, a vegades. Jo sóc artista, videoartista. Escritura és un part de mi treball, naturalment. Però escriure així, no.
Clar, és que estàs escrivint en una llengua que no és la teva, que l'estàs aprenent.
Sí.
T'ha costat molt?
Sí.
Sí?
Sí. Al principi vaig escriure en meva llengua materna, persa. Després vaig escriure en castellà i ara he escrit en català.
Doncs escolta, felicitats, perquè la veritat és, com deia la Cristina, té molt de mèrit, perquè aquí al darrere d'aquest treball hi ha un gran esforç, però impacta molt el missatge, eh? I tant de bo, efectivament, poguéssim tenir tantes catifes iranianes per resoldre tots els problemes que tenim al món. Ella és una de les guanyadores, enhorabona, Mana.
Gràcies.
I anem a conèixer una altra, la de categoria Català Joves A, que inclou a participants entre els 12 i els 14 anys. La Judit Calvet, bona tarda.
Bona tarda.
El teu microrelat es titula...
Adeu.
I com fa?
Una nit trista, plou, fa fred, se'n va llum. Ell i jo sols a casa, al sofà, amb una llanterna per veure'ns i esperant a que torni el llum. Un crit provinent del pis de dalt ens fa venir calfreds. Amb por pugem a mirar què passa. Al cap d'un moment, un ombra passa corrents per davant nostre. Sobresaltats ens donem la mà molt fortament. Segons més tard, un soroll passa per darrere nostre. La seva mà cau, em giro. Ell estès a terra amb sang pel pit i l'assassin mascarat darrere. Mentre ploro, comença a córrer. Al cap d'un moment, un ganivet em travessa l'esquena. Adolorida, caic a terra.
Déu-n'hi-do, eh? Això pinta... Pinta a un futur negre, que vol dir un futur prometedor, eh? Segurament. T'agrada la novel·la negra?
Bueno, no hi ha gent molt, però... Sí.
És que pinta, eh? Pinta. Estàs contenta?
Molt.
Sí?
Sí.
Ja amb el premi? Més. Sí.
Bueno, no me l'han dit.
Bueno, el tindràs. Però l'enhorabona també per la Judit Calvet.
Gràcies.
I anem amb una altra de les guanyadores, la de la categoria Català Adults, a partir de 18 anys. Ella és la Laura Tomàs. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ens portes el teu microrelat. Vinga, quan vulguis, com es titula?
Es titula La mare. Soc a casa els pares sopant en la mateixa taula on els vaig dir que m'anava a viure amb ell. Al mateix lloc on vaig plorar quan no em van entendre. Prenent el cafè en la mateixa tassa a través de la que els vaig veure plorar ells quan els vaig dir que marxava aquella nit. Allargo el cafè tant com puc. Parlem de tot i de res. Ningú plora, però tampoc riu. La mare s'aixeca i em diu: t'he preparat l'habitació per si et vols quedar.
Mare meva. Escolteu, són... totes són històries amb moltes emocions. Us heu fixat? Tres dones, eh? I aquesta senyoreta tan jove, eh? Déu-n'hi-do, eh? La història que ens... Elles són guanyadores de tres de les categories, n'hi havia 10. Uh-huh. Una de les categories ha quedat deserta, la categoria de francès. I si... No? No és aquesta la que ha quedat deserta?
No.
Bueno, en qualsevol cas, vols, Cristina, que repassem la resta de categories?
Fantàstic.
A veure si recuperem, per exemple, la categoria de català Gall del Monestir B, que és per alumnes del Servei Local de Català Nivell Elemental. El guanyador-guanyadora ha estat?
Anne Ortigala Babón, per El Guardià del Tresor.
Molt bé. En categoria anglès joves de 12 a 17 anys?
Oscar de los Ríos Davis, per In a Small Village.
Anem amb la categoria de francès a partir de 12 anys.
La guanyadora ha estat Georgina Corx López per Les Étoiles Naissantes de l'Ambrisé.
A la categoria castellà dolç a partir de 18 anys.
Marisol de Vinalbo Garrote per OVNI.
Seguim amb la categoria de català joves B, de 14 a 17 anys.
I la guanyadora és Aline Oliveira Pichino, per Saudade.
Castellà joves de 12 a 17 anys.
El relat guanyador és Tates Loques, de Noa Capdevila González.
Bé, doncs hem repassat els guanyadors. Els pròxims dies tindreu els vostres premis que s'estan acabant de preparar. L'enhorabona a tots els guanyadors, guanyadores. Gràcies per participar una vegada més i aprofitant, clar que sí, l'aplaudiment. Aprofitant l'aplaudiment del públic, tanquem aquest especial Diada de Sant Jordi que us ha acompanyat des de la plaça d'Octavià. Gràcies a tots, molt bona diada.
Gràcies.
Dia laborable, marcat per les baixes temperatures.